A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a aquest dimecres. Avui com ahir, doncs, justament tinc la... el plaer i la possibilitat de tenir, doncs, paritat a la tertúlia. Júlia Martínez Llesques, benvinguda.
Hola, bon dia.
Sí, atensa't una miqueta al micro, que estàs un pell lluny.
Sí, gràcies per la invitació.
Un plaer tenir-te aquí. I, doncs, per fer-nos companyia també avui a l'estudi, fer-te companyia a la tertúlia, Javi González, benvingut.
Moltes gràcies.
Bueno, dintre d'aquest equilibri, aquests dies s'ha parlat bastant, doncs, de paritat. També és cert que, doncs, que aquesta paritat de baixa, doncs, hi ha un allargament d'implementació i tal, que, doncs, algunes persones i alguns grups parlamentaris voldrien que fos una miqueta més ràpida que no pas el calendari que s'ha plantejat govern. És cert que la baixa de maternitat o la baixa de paternitat ha costat potser una miqueta a posar-ho dintre, no direm del cap de la gent, però implementar-ho, no, Júlia?
Bueno, la veritat és que jo vaig llegir que aprovaven la llei, no?
Sí.
D'aquí poc, però la llei suposo que no l'han canviat. A mi em va sobtar una mica sentir que estaven molt, 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 molt implicats, no?, en la corresponsabilitat quan volen aprovar una llei que el pare no tindrà els mateixos drets fins d'aquí 5 anys, no? Van dir?
Sí, hi ha un calendari, no el tinc exacte, d'implementació.
Home, tanta prioritat no tenen, no sé, és que de vegades són una mica incoherents, no? Quan els polítics, allò que per quedar bé, i a més arriba el Dia de la Dona, que és
el
8 de març, reivindiquem des de la igualtat, i la igualtat vol dir també la igualtat amb responsabilitat, la corresponsabilitat per a la cura, i a mi em va sobtar que se centressin, per exemple, en aquest tema, amb la cura i amb les corresponsabilitats en la cura, quan realment estan promocionant una llei que no és el que fa. Vull dir que no sé com ho veieu vosaltres, però a mi em va sobtar la incoherència, no?
Sí, l'entrada en vigor plena el 2027.
No, però el 2027 entra en vigor, però té uns,
sí,
té uns
era,
plans, uns, era, uns plaços.
Un escalonament.
I fins, em sembla que va ser 5 anys. Jo no conec, jo no me'n recordo que s'aprovés cap llei, que jo sempre dic que, bueno, quan parlem d'igualtat sempre som especials, no? I sempre no hi ha diners, no hi ha pressupost, però no hi ha cap llei que s'hagi implantat en 5 anys. Vull dir,
jo no ho entenc tampoc, i al final soy home i m'afecta ja de llum, perquè no crec que tinga fills, no, a data d'avui, però el que sí que no entenc, i quan parlem d'igualtat jo crec que tenim que buscar aquesta bidireccionalitat, i independentment que ara sempre lo vinculem i lo associem a la dona, però jo crec que també tenim que trobar l'equilibri a l'altre costat. I
no, és que
sembla una mica de populisme, i jo estic d'acord, el que no entenc perquè és aquesta progressivitat, perquè jo crec que són lleis que es poden implementar d'un dia per un altre.
Clar.
Sí que és veritat que no hi ha una complexitat darrere, fora de los propios costos a nivell empresarial en aquell moment, però bueno, que jo crec que tothom pot, no sé si pot assumir o no, però jo crec que s'hi pot implementar.
Costos empresarials no n'hi ha, és costos de la CAS.
Els costos de la CAS.
De la CAS. Però bueno, la CAS té altres costos que està assumint, i cada dia assumeix costos diferents i nous, i aquest precisament és un cost realment, vull dir, just i necessari.
I que per desgràcia...
Perquè els homes que volen ser pares tenen el dret de poder cuidar dels seus fills.
Sí, que la natalitat no és tan gran a data d'avui, com perquè realment els costos siguin, al final l'impacte sigui tan gran que segurament que si mirem nosaltres que estem assumint a data d'avui, podem reduir molt més que...
El mateix estem parlant de tramvies o de...
Sí, estic d'acord.
Llavors, no sé, jo crec que això és un deute, a més, que la societat té amb la igualtat de les dones, i que a més és un factor que la veritat que incideix molt en la igualtat, Vull dir, les empreses, quan hi ha igualtat de baixa maternal i paternal, no fan diferències entre contractar un home i una dona. Vull dir, de tota manera, és veritat que després hi ha la dedicació, però quan el pare s'implica des del naixement, també el pare està més implicat en la cura, vull dir, si després, vull dir, pues, el nen es posa malalt, s'ha d'anar al metge, no? Vull dir, ja assumeix una cura que li serveix com a base per fer-se càrrec de la criatura i del seu fill, no? I també la conscienciació dels homes en aquest sentit de que ser pare no és ser pare biològic. Després, tu has decidit no ser pare, suposo, per la implicació...
Jo soc pare, però els anys que tinc ara no crec que torni
que tornis a ser pare.
Sí, però sí que soc
pare. Però segurament és per la responsabilitat que implica, no?
Hombre,
no. Vull dir que...
No, bueno, i per edat, però ja creus que no, ja bueno, tinc una edat.
No aparentes ser tan gran, ja.
Pues sí que tinc uns anys, sí.
Però bueno, que en realitat, vull dir, ser pare o mare, realment el que, bueno, ser mare és més, també, hi ha un factor físic també important, però és la responsabilitat post, no? Vull dir, de la cura, no?
Sí, però jo crec que has fet un factor i crec que és important el tema de la diferenciació que pot ser a contractar o no, al final és un tema de erradicar el problema de base que pot ser aquesta diferenciació que fa que les empreses, que jo crec que segurament no totes, però algunes poden
no,
veure-ho
no,
com un factor la majoria, diferencial.
La majoria. Quan una empresa contracta, el que vol és que el seu treballador sigui fidel a l'empresa i pugui comptar amb ell. I jo et dic que és un gran factor d'igualtat el que la baixa sigui igual, maternal i paternal, però de tota manera també segueix hi ha unes diferències, perquè a Espanya ja fa anys que és igual la baixa del pare i de la mare, però hi ha també una gran diferència amb el que respecta a la dedicació a l'empresa, no? Vull dir, el de poder fer hores extres, poder dedicar-te fora... Això, els homes tenen molta més tendència a poder fer-ho, vull dir, moltes més possibilitats de fer-ho que les dones, no? Que tenen moltes més obligacions familiars, amb la qual l'empresa sempre prefereix que tenir algú disponible, no?
Jo estic d'acord, però ara i perdó que continuï en el tema, les noves generacions crec que estan també fent un canvi, perquè independentment que sean homes o dones, el tema de fer hores extres, jo crec que la valoració del treball i de l'eficiència i de sobretot el temps de després, no, de oci o de dedicació a la seva vida personal, cada vegada lo posen més en valor. Entonces, també recortaran més aquestes distàncies, perquè l'empresa té que realment adaptar-se i ser resilient a aquest canvi, i en data d'avui està costant, sobretot a Andorra, eh? Però tenim que buscar aquest canvi també a nivell empresarial, perquè si no, encontrarem que el talent costarà que vingui.
Sí, cada vegada es busca cada vegada més la qualitat de vida. És veritat que les hores extres també són més cares, llavors... Però també és veritat que moltes vegades no es paguen el preu, però l'empresa el que busca són els seus interessos, i per tant, per un home és més fàcil renunciar al seu temps d'oci que per una dona si té una obligació familiar d'anar a buscar una criatura i no té una impossibilitat de fer-ho. Per tant, sempre hi ha aquesta diferència. Per això parlem també de la responsabilitat, la corresponsabilitat amb les cures a la llar, des del naixement i després, perquè si estem en igualtat de condicions, doncs també podem competir en igualtat, no? Si no, és allò que no sé si heu vist, no? Aquells dibuixos d'una competició i que l'home pues, no té cap obstacle i les dones només fem que tenir obstacles i la maternitat i a més de l'embaràs i el part i el postpart i, no? I després pues, la baixa maternal i després el nen es posa malalt i l'has d'anar a buscar a la guarderia, no? I a l'escola, bueno, te truquen a tu. Vull dir que és un cercle viciós que al final crea una gran diferència de dedicació a la vida professional i després diem, i per què la bretxa salarial? Pues bueno, les raons de la bretxa salarial entre homes i dones, que saps que existeix, vull dir que són dades, doncs venen per aquí, no?
Del que deies tu, Javi, també, cert que la societat evoluciona, aquests joves doncs miren quina relació feina, oci, temps lliure, eficiència, que potser és la paraula que torna més, no? Diguem, optimitzar al màxim el temps que estàs a l'empresa, perquè moltes vegades no, no, és que a les 10 doncs, se'n va fer el cafè o se'n va esmorzar. A tal hora toca doncs, les ràdios. Aquesta, diguem, cronologia diguem, de dia ha passat una miqueta història i vull dir, no, no, és que mira, es fa intensiu de 9 a 5 de la tarda per dir i que siguin el més eficients possibles en aquest temps, no? La societat va avançar en aquest sentit.
Sí, 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 va avançant i les noves tecnologies permeten ser més eficients encara i jo crec que tenim que tothom al final adaptar-nos a aquestes noves formes de viure, no? I jo crec que és, a llarga és bo per tothom. Primer, pues perquè jo crec que moltes ideologies d'abans o temes històrics que estan arraigats, pues jo crec que al final es treuran fora i luego pues perquè aquesta gent jove, jo crec que està el canvi de mentalitat al final jo crec que tiene valors al darrere i que aposten per una qualitat i per posar-se ells en primera persona i jo crec que està bé donar un retorn a l'empresa però també que aquest retorn luego revierta també en ells en temps o en altres tipus d'activitats que deixi gent o família, però sí, sí.
És cert que referent als joves, en l'últim fòrum de la joventut, les diguem, grans reflexions que va haver-hi va ser doncs, l'habitatge, el futur professional, també doncs, la llengua. Segons estudis, doncs, cada vegada els joves entre 15 i 20 anys fan servir més el català, pot ser més o menys verídic, però bé, és cert que, com diu el Javi, no, hi ha aquestes noves inquietuds generacionals dels que pugen, per dir-ho d'aquesta manera.
I una de les inquietuds, jo que tinc una filla jove, és el treball online, perquè això t'estalvia molt de temps. Els desplaçaments, també disminueix el tràfic, els problemes de circulació, per tant, i aquí a Andorra sembla que no estigui implantat enlloc. Vull dir, començant per l'administració pública, que és la que ha de donar més exemple, és bastant difícil de treballar online. Vull dir, no s'accepta el treball online. I a la pandèmia va haver-hi un abans i un després de que realment es pot ser molt eficient des de casa. Inclús més, no? Perquè, i la manera de conciliar és molt important. Vull dir, per tant, conciliar la vida familiar i laboral, un dels factors molt importants és poder treballar online.
No, del que dius, Júlia, per fer un paral·lel, parlem d'eficiència. Després, diguem, doncs, aquesta bretxa salarial i aquestes, diguem, dents de serra amb una carrera professional, per exemple, d'una dona, segons el sector d'activitat, perquè no tot és factible, però, per exemple, una dona i un home que poden treballar online en la mateixa companyia tenia que ser totalment equiparable perquè tu pots tenir aquesta eficiència des de casa treballant online, però, malgrat això, encara tenim aquestes diferències.
No crec que hi hagi diferències, no? Que deixin treballar online amb un sexe i l'altre, no? En aquest sentit.
No, però a nivell salarial segurament que té que haver-hi una diferència, perquè la bretxa hi és.
No, però la bretxa hi és per altres motius, és el que jo explicava abans. La bretxa hi és perquè la dedicació a l'empresa que fa una dona, com que té molta més responsabilitat familiar, no pot ser la mateixa. Llavors, cursos de formació... no sé, un curs de formació a Madrid, bueno, pues, segurament ho té molt més difícil una dona que un home per anar, no? Si no té això, pues, un recolzament a casa, un home que assumeix aquesta responsabilitat. Per això parlem de compartir les responsabilitats, perquè tant ella anirà a una formació com podrà anar ella a una formació o fer un postgrau o fer un màster o qualsevol altra cosa, però clar, tot això és temps, inclús també temps d'oci, vull dir, les dones també necessitem temps d'oci, vull dir, anar al gimnàs, anar a jugar a tennis o anar, no? Pues, la responsabilitat familiar s'ha de compartir, perquè les dones també volen fer exercici, volen mantenir-se sanes i actives i clar, aquí, jo crec que aquí està el cuit de la qüestió. Les empreses també saben la dedicació que pot tenir per part d'una dona i d'un home, per això també es va fer, bueno, una sèrie de requisits, sobretot que no pots preguntar en una entrevista de treball si tens fills, de quina edat, si vols tenir fills, no? Perquè això entra dintre del seu àmbit personal. Això és il·legal, perquè tu estàs, el que estàs calculant és a veure quina responsabilitat tindrà fora de la feina que li pot impedir dedicar-se més hores a la feina, no? Amb la qual cosa, vull dir, és tota una sèrie, vull dir, de més a més, és un conglomerat d'heredat de la societat, de que les dones abans feien totes les tasques de cura, no? I que quan han entrat dintre del mercat laboral, doncs han entrat, però per la porta petita, no? Una mica no en igualtat.
Sí, del que diu la Júlia, em fa pensar que doncs, en temps de grans crisis, entre altres, doncs, per exemple, l'última darrera gran que va ser Segona Guerra Mundial, clar, moltes fàbriques varen funcionar gràcies a les dones. Per exemple, a Anglaterra, doncs, moltes fàbriques funcionaven perquè eren les dones que eren treballadores i tal. A partir d'aquí, doncs, en temps de crisi, sí que es valora, per dir-ho així, però sí. Després ja tornem una miqueta a marxar enrere el que hi havia abans, no? Per dir-ho així.
Jo crec que per sort està evolucionant molt i, sí. I queda molt encara, però aquí estem parlant d'abans i jo tinc clar que les dones, depèn de què sectors o de què posicions, no, al final no es pot generalitzar nunca, però tenen valors i tenen la capacitat de treball i al final tenen una constància i molta solidesa en el de pensament, que a vegades aporten molt més que qualsevol home, no? Jo crec que tot se tiene que intentar no generalitzar.
Tothom
i jo crec
aportem.
Que aportem, però sí que és veritat que a vegades...
És com si fos una raresa que ho dius, no?
No, per el contrari. Al
és
final,
que les dones tenen...
Estic intentant posar en valor la dona a nivell d'equip de treball. Jo tinc equips de treball i depèn de què posicionaments, jo estic convençut que una dona tiene... Al final no sin generalitzar, però una dona, al final, per valors innats, jo crec que són innats, aporta molt més. O sigui, jo crec que hi ha qualitats que igual un home no té que té una dona, o que li costa més treure fora. Però jo crec que evoluciona molt i de lo que dies de fora, de que també necessiten esport, això també luego són coses de casa que cadascú té que treballar internament, perquè també estan arraigats segurament de generacions més de segones,
és important.
Terceres, però jo crec que hi ha una part d'empresa i una part ja de conciliació familiar que igual també cadascú, però, perquè jo crec que l'home cada vegada més està més implicat a casa i està més implicat a la família, llavors jo crec que això s'ha treballat
aquest,
molt, saps?
Aquest, bueno, jo aquí crec que aquí és el cuit de la qüestió, vull dir, és l'home. Tu quan al principi que has començat a dir clar que la igualtat de les dones i tal, clar, si tu no tens en compte l'home, vull dir, la implicació de l'home en aquesta igualtat, no podem fer res. La dona sola no pot fer res per la igualtat, saps? És la implicació amb l'home. Llavors, una persona que pot fer esport, per exemple, quan arriba a treballar, està molt més fresca, molt millor, que una persona que va supercarregada de feina i està carregada de cuinar, d'anar a comprar, de preveure que té subministraments a la nevera, d'anar a buscar els nens, de portar-los a la piscina, no? Que avui han de portar la motxilla, vull dir, tot això, tota aquesta càrrega mental, el que dona és un esgotament al final del dia. I no pots comparar-lo amb una persona que es dedica pues, a anar al migdia pues, a fer esport, a la piscina, m'explico. Amb la qual cosa, el que hem d'equiparar és tota aquesta càrrega mental i de cura dels fills, vull dir, entre home i dona, no? Perquè d'aquesta manera pues, tenim les mateixes possibilitats, no? Si no, no podem arribar a tenir les mateixes oportunitats. I el que dius de que un home, una dona pot aportar és que cada persona pot aportar. Vull dir, home o dona, tothom tenim les qualitats, la formació i l'aportació que fem, el dels dos és de qualitat, no? L'ideal és tenir, com diu l'Enric sempre, equips paritaris, perquè la mentalitat que ens hem format des de la infància són diferents. Vull dir, hem viscut, tu i jo, vides diferents. Jo com a dona no he estat tractat com a home, per tant, he viscut una vida diferent i he tingut uns obstacles diferents i he tingut... Llavors, s'han de conciliar aquestes dues vides, no? per construir una societat més igualitària, més...
Del que diu Júlia, vaig per el teu camí amb un altre tema. El síndic general assegura aconseguir la despenalització de l'avortament, diu que és una feina de tots, però clar...
Com a feina de tots. És, jo, que a mi que m'explica que és feina de tots, bueno, que hem de fer més les dones.
És que, és que, no, potser són els homes que han de fer més.
No,
que
no sí sé, que, potser són ells que han de fer més.
El que sí diu el sistema institucional d'Andorra pesa molt i bueno, s'avançarà, però en quin ritme és una altra cosa.
Jo ho trobo una hipocresia, vull dir, portem així 25 anys, vull dir, que a veure, des de que es va aprovar el Codi Penal, que ja vam anar al Consell General moltes dones a protestar. Vull dir, i el que està passant és de país tercermundista. Vull dir que una dona amb un fetus que no és viable la facin continuar l'embaràs i parir, perquè li diuen que el que ha de fer és això, o que s'apanyi, que se busqui la vida. Vull dir, a veure, el que està passant és molt greu. És molt greu per la salut mental de les dones. I vull dir, les dones han de tenir els fills que realment volen tenir. Vull dir que la maternitat ha de ser responsable, perquè implica una cura, no és, vull dir, i també treure una mica el d'això de que pots tenir el fill i donar-lo amb adopció, perdona, això és infravalorar totalment una persona, vull dir, com una dona pot tenir un fill i donar-lo? És que això, vull dir, plantejar això, jo ho trobo una vergonya. És l'època franquista, això,
del que
quan
diu,
agafaven els nens de les, això perquè una persona sigui pobra al final, perquè vull dir, habitualment els problemes que hi ha per tenir un fill avui en dia normalment són econòmics, vull dir que, perquè quan tens una economia sanejada normalment la gent no avorta, vull dir, o té una vida normalment que pot assumir aquella maternitat, no?
Sí, del que dius és una miqueta com... Dius, ostres, avui doncs he fet una tarta, la tinc al forn, no tinc ganes de menjar-la, la dono al veí o un conegut, quasi.
Bueno, és molt més greu, no? Perquè fer una criatura... Vull dir, gestar una criatura durant 9 mesos, amb els problemes que dona un embaràs, amb tot el que significa passar per aquí, com pot ser la solució que tu donis? Vull dir, és que a més, vull dir, és que hauria d'estar fins i tot prohibit dir aquestes coses, que donis al teu fill. Vull dir, ara el que sí que hem de tenir clar que un fill, una persona humana, no és un embrió de 4 setmanes ni de 8 setmanes. Hem de fer una diferenciació. És que, a veure, èticament, moralment, és que no té cap sentit el que diu l'Església Catòlica de tota la vida, que està, bueno, que està pensat per esclavitzar les dones, perquè bueno, ja és una institució misògina, no? Llavors, com pot ser que vulguin arribar a un acord amb l'Església Catòlica? Però és que això és impossible. És que això no pot... Vull dir, no, l'Església Catòlica mantindrà les seves tesis de fa de 2.000 anys de que l'embrió ja és una persona humana, quan saben que no és veritat. Saben que no és veritat, que un embrió no és una persona humana. I a més s'estan fent fertilitzacions in vitro i s'estan guardant els embrions i congelant... I que després què fem amb els embrions congelats que no es desenvolupen? Doncs els llancem, no? Els llancem persones humanes, també. És que, clar, el debat ètic és complicat, però ja ho sabem, que l'Església Catòlica el que diu no es basa en la raó. És tot irracional. Començant de que la verge és verge i va tenir un fill per l'Esperit Sant, vull dir, clar, jo amb això no podem competir, és que és tot irracional, vull dir, nosaltres ens hem de basar en la societat actual, en la ciència i en la raó.
Sí, el que diu la Júlia, Javi, és cert que entre el discurs institucional, eclesiàstic, religiós, respecte a l'evolució de la societat, a vegades arribes a unes diferències abismals.
Jo crec que hi ha que aplicar el sentit comú i independent, és veritat que aquí segurament que hi ha una vinculació per la part del cop principal que igual té una afectació, però jo el que crec que és, i estic d'acord amb la Júlia, segurament que igual no en tot el concepte, no? Però sí que la diferenciació entre el dret a la vida i l'embrió crec que és clau per realment tenir una valoració. Llavors ja parlarem de si a què edat, si sol, no sol, amb validació dels pares, no pares, això ja és un altre tema. Però jo el que crec clar és un tema que crec que és la diferenciació clara entre el que és un nen o un embrió. Jo crec
el dret a la vida és una excusa. El sí, dret a la vida i el dret a la vida de la dona, què? Aquella dona no té dret a la vida.
No,
és que l'home no es queda embarassat. Vull dir, el dret a la vida de la dona embarassada, aquest dret No, aquest no es valora, és el de l'embrió només. És que es posa pel davant un embrió que el dret a la vida de la dona que ha de prendre les seves pròpies decisions.
Jo crec que estem parlant el mateix, però...
Sí. No, estic rebatint-te a tu, quan es basen en el dret a la vida.
Sí,
el dret a la vida d'un embrió envers...
Basculen ahir sin diferenciació.
El dret a la vida de les dones a decidir quina vida volen portar i com volen portar les seves maternitats. Vull dir, és que no té cap coherència. Llavors, voler arribar a un acord amb l'Església Catòlica, això és totalment fals. Vull dir, ja saben que no arribaran. No arribaran a un acord amb l'Església Catòlica. I el que em va sobtar ja del tot, però rizemos el rizo, és perquè l'excopríncep digui que es pot aprovar amb una assignatura, perdona? Però si això és el que estem dient de tota la vida, que hi ha lleis que s'han aprovat amb una assignatura d'un copríncep, i ara l'excopríncep episcopal diu, com si, bueno, ara descobrís, és que a veure, no veieu que no estan dient la veritat.
Diguem, el que diu l'excopríncep és que sí, que només es pot aprovar una llei amb una assignatura, després l'interrogant és quina és la reacció d'altra part...
Quan estava de copríncep, què deia?
Correcte.
Sí, es pot fer, però llavors el que faré és que, bueno, que demitiré que, bueno, que... Clar, ens està amenaçant amb destruir tot el sistema institucional andorrà, vull dir...
És una part m'atreviria la paraula, de xantatge.
De xantatge total. No, però i ara que és copríncep, ara diu que es pot aprovar amb una assignatura. Home, és el que han de fer és això, separar el que és ser copríncep episcopal d'un país d'Andorra i el que és ser bisbe. D'una vegada per totes, han de separar aquestes dues funcions i aquestes dues facetes. Perquè, evidentment, si no, les dones a Andorra no podem tenir igualtat mai, perquè, clar, a l'Església Catòlica ja sabeu que no hi ha igualtat. Encara les dones no poden ser res. Vull dir, són les que, bueno, ja es va criticar, no?, quan va venir el papa, les que freguen els altars. Mm. Llavors, no podem arribar a un acord amb una institució tan misògina com l'Església Catòlica.
No, està clar. No serà senzill aquesta evolució.
No, però els polítics que, home... que afrontin la situació d'una vegada per totes. No pot ser que diguin que és una feina de tots, és una feina d'ells.
Anirem a publicitat i tornem a trobar la Júlia Martínez Illescas i el Javi González amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum, tens un altre bízum, i un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Javi González i la Júlia Martínez Illescas. Bé, canviem de tema. Cert que aquests últims dies, doncs, conflicte Orient Mitjà, que té, doncs, molt polaritzat la gran majoria de mitjans de comunicació. Cert que tenim andorrans que estan encara fora. La ministra Tora ha dit, doncs, que estan en relació amb exteriors, amb Espanya, i veiem com es pot coordinar el repatriament d'aquestes persones. Això també ha provocat una altra cosa. Totes les persones que tenien plantejat viatjar amb certs destins, això ha trasbalsat les agències de viatges. O sigui que, dius, déu-n'hi-do tot el sarau que està generant, entre cometes.
I que no sabem quan durarà.
També, això és un altre factor.
No. I si tindrà més repercussió encara o no. O sigui, al final hi ha una incertidumbre que tiene afectación a la agencia de viajes, pero yo creo que es, luego puede ser un entorno más macro el que tenga afectación directa e indirecta. O sea, que fa por, a mí me fa por, a data avui.
Bueno, es que tenía un psicópata como presidente de los Estados Unidos, té això, té un risc, i mira, de moment volia el Premi Nobel de la Pau, però sí. El que està és, vull dir, és que fa riure, perquè sí. És que el que està fent només és crear conflictes, vull dir, va començar amb els arancels i crear conflictes amb un país i amb l'altre.
Sí, dir, en benefici propi, al final és tot.
Venezuela, sí, sí. ara Iran, bueno, amb Israel, amb Gaza, va fer ja un extermini a Gaza, vull dir, és que a veure, un genocidi total, vull dir que només ha fet que crear conflictes i avui en dia manen realment els quatre, bueno, que s'estan repartint al món i aquí estem els altres que, com diu, bueno, pues, només podem que pensar que, bueno, que veure que hi hagi sort i que algú el pari, perquè si no això no pot acabar bé.
No, és cert que, bueno, cap conflicte generalment acaba bé. El que és cert és que, com dius molt bé el Javi, les repercussions que té a curt, mitjà o llarg termini també fa replantejar, no diríem tot el sistema econòmic, però tota una necessitat de subministrament que hi ha, o que hem descentralitzat per algunes coses, per raons, diguem, econòmiques, de beneficis, de baix cost, de producció, quan agafaré el cas de les mascaretes, eh? Per exemple, a França hi havia fàbriques que feien mascaretes, però es van descentralitzar a l'altre racó del món i quan feia falta no en tenies. O sigui que això potser és una reflexió, dir, ostres, dius, finalment millor tenir el subministre a prop de casa quan es pot.
Sí, està clar que al final el producte propi o realment la fabricació, però aquí a Andorra, per desgràcia, pues no tenia aquesta indústria ni tenia aquesta capacitat, però sí que és veritat que els països del voltant també estan externalitzant fora i jo crec que, pues sí, em genera dudas si és per interessos, si és per temes econòmics o si és per geopolítics. Lo desconec, però que a la llarga, pues, quan hi ha problemes de veritat, pues, l'afectació és major.
Això és un problema de política. Vull dir, si... I estem veient el que està fent Trump, no? Vull dir, si tu tens unes fàbriques aquí, textils, que hi havia a Catalunya històricament, i se'n van a fer les mateixes, la mateixa textil a Bangladesh, per dir-ho, no, o a l'Índia, doncs, evidentment que els costos laborals, allà hi ha una esclavització de la gent, per tant... les regles laborals no són les mateixes, amb la qual cosa, clar, el cost, clar, que és més barat. Vull dir, però clar, tu no has de permetre. No has de permetre que els teus treballadors de Catalunya se queden sense feina i tot, bueno, tot el que ha passat, no? I el mateix ara amb el Mercosur, no? Vull dir, amb el mercat d'aliments, no? Si tu permets, tu poses unes normes per la Unió Europea que s'han de... hi ha pesticides que no es poden utilitzar o... I resulta que després importes del Marroc, no? Els tomàquets que han estat cultivats d'una altra manera, sense seguir les normes, pues, és que, bueno, estàs fent competència deslleial als teus propis agricultors. És que no té cap sentit. I això és un tema polític.
Sí, sí, és polític. I jo crec que tenen que haver més incentius interns per això. Primer, per potenciar el producte brut. Al final és la capacitat pròpia que tens d'autoabastecer-te.
Primer, que això és important.
I tant, que és important. El problema és que després, al final, que és la pescaïa, no? Que es mossega la cua, després també nosaltres tenim que apostar per productes de quilòmetre zero, que a vegades jo crec que també aquesta globalitat no s'està...
Jo això traslladar la responsabilitat al consumidor?
Jo no ho faig.
No, o sigui, bueno, això jo és crec un problema
que tothom,
polític.
Jo crec que la primera pata és polític segur.
No, final, no, és que és el polític el que ha de dir. Jo crec a veure, que és que són els nostres agricultors els que han de poder viure, són els nostres agricultors. I si s'importa mercaderia de fora,
sí, tenir que haver
ha de tenir els mateixos requisits que els que
tenim que competir aquí. d'igual a igual, pues aquí tenim que apostar nosaltres d'igual a igual, intentar també ese quilòmetre zero, darle esa posada en valor. Creo, bueno, que també com consumidors tenim que aportar el granet d'arena o de sorra,
mira,
perdó.
Posem per exemple les taronges de València, no? Sí. A veure, tu has d'importar taronges del Marroc? Pues què has de fer? Has de potenciar les teves taronges, vull dir, els teus agricultors, sí. I els que venen de fora, aquí sí que estic d'acord. Pues si et venen de fora i t'estan matant al teu mercat, pues li poses un arancel, aquí sí. Vull dir, més, primer, les condicions han de ser les mateixes, de cultiu,
de
qualitat
i de laboral i de producte, de les dues coses, sí, estic d'acord.
Però, clar, evidentment, allà hi ha unes condicions laborals diferents, bueno, d'acord, però llavors, si tu has de protegir el teu producte, vull dir, clar, fins a quin punt has de baratir el mercat per arruïnar els teus agricultors?
Després passa una altra cosa, Júlia, és el volum de consum que vol el país o la societat d'aquest producte, si el tens suficient en intern o el tens que fer venir en extern. Això, també.
Però si has de venir, si no tens suficient volum i l'has de fer venir de fora, doncs no passa res. Llavors sí, el fas venir de fora, però ha de ser al mateix preu, ha de sortir al mercat al mateix preu, perquè és que si no fas la competència als teus.
Però ja entra un poc que a vegades es surt més a compte l'exportació que no el producte intern, saps? Al final que vendré al propi país. Entonces, a vegades, part de la pròpia capacitat es porta fora, perquè al deixar importar i no competir en preu, surt millor. Hi ha països que valoren més la qualitat o que valoren altres... I entonces surt millor exportar. O sigui, que a vegades esta capacitat...
És un paradoxa.
Dimensionat, pot ser que sí, però quan part surt fora i quan part entra, entonces, tot això se treballa, tindria que treballar a nivell polític per veure si realment estem dimensionat o no i com regular això.
Promocionar el quilòmetre zero ha de ser el polític que ho faci.
Sí, però jo crec que també...
Ara és crec molt que tots el consumidor. Podem. Ah, pues no compris a Zara.
Jo no estic d'acord en això, però...
Clar. Ara t'has de fixar, quan vas al supermercat, però tota feina tens, que t'has de fixar d'on són les taronges i l'etiqueta petita, perquè clar, la gran no ho posen.
Jo intento, eh?
Sí, però no és la nostra responsabilitat, és la seva responsabilitat, és com el mateix de l'avortament, vull dir, a veure, no ens traslladeu la responsabilitat a nosaltres, ho han de organitzar ells de manera que els agricultors espanyols, ara en aquest cas estic parlant d'Espanya,
bueno.
I quan si parles d'Andorra, pues, que la carn d'Andorra tingui les mateixes possibilitats i que, no, clar.
Jo crec que aquí està fent bé, no?, l'aposta per el producte quilòmetre zero. Jo crec que sí, també és a petita escala i és molt més fàcil,
no? Sí, no té res a veure amb el que estem parlant del gran mercat, no?
Jo crec que aquí sí que s'està apostant ara per això.
Però, clar, si tu le promociones que els ganaders andorrans que facin la quart de qualitat, tal i... Vale. Si després els hi portes carn del Marroc a meitat de preu, doncs, escolta'm, què estàs fent? Vull dir, és que aquestes incoherències polítiques, vull dir que hi ha molts interessos al darrere. Aquí està el problema.
Cert, no és senzill ni àgil. Parlant del món laboral, la CAS registra 3.147 sinistres laborals el 2025, per sort un 7,7% menys, sapiguem que hi ha més empreses, més població, més població activa, dius, bueno, és una bona cosa, encara que, bueno, ja són 3.147 de massa, per dir-ho d'aquesta manera, però el risc zero, malauradament, no existeix.
No, clar, accidents laborals, és que n'hi ha, clar que n'hi ha. El que passa és que s'han de posar la prevenció. I, clar, a Andorra amb això, vull dir, les empreses andorranes tenen poca experiència, no? Llavors, ara sí que l'empresa té una responsabilitat quan hi ha un accident laboral. Vull dir, hi ha una mica... No crec que una investigació, no sé, això ho sabreu més vosaltres, no? Però sí que la CAS diu... A veure, i què estava fent? I portava les sabates de protecció, jo, vull dir, i portava el casc, i portava, no? I llavors es preocupa una mica de com ha passat l'accident. Jo, la veritat, com a metgessa, vull dir, veig molta gent que ha fet sobreesforços que no han de fer. I llavors es fan mal. Jo sempre li dic, però és que em diuen que ha de moure això. Bueno, ja una persona té una força, i cada persona té diferent força. I llavors, no pots dir que ho moguin, vull dir, igual s'ha de fer d'una altra manera, no? Vull dir que ara l'empresa jo crec que comença a saber que té una responsabilitat sobre la salut laboral, sobre la salut de les persones, dels seus treballadors.
Jo estic d'acord, anem tard, hi ha poca experiència aquí al país, però sí que s'està treballant molt, cada vegada hi ha més empreses que aposten per un departament de seguretat i salut, Sí que és veritat que...
Bueno, la... és que això és a nivell de llei, no?
No, no, l'externalització, però hi ha gent que ja lo tiene intern dentro de la seva empresa en funció del volum. Jo parlo de volum d'empreses una mica...
Jo crec no, que això va per llei, no?
Que una empresa part
gran
que, bueno, tienes que,
ha empresa, de tenir un, de,
però i luego l'altra el tiene que externalitzar, no? Responsable, bueno, un responsable segur, tots, i luego hay gent que ja aposta i creix i per un tema de fer aquestes inspeccions internes, aquesta auditoria interna, per, i realment els punts de millora...
Per fer més control del
sí,
que diu la llei, vols
que
dir?
Diu la llei. Lo que passa és que jo crec que el problema data avui, i jo parlo del sector igual més enfocat a la construcció, que és el que més a prop tinc...
que potser és el que té més accidents.
No, 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 jo crec que no. Però són molts, igualment. Però crec que la necessitat del volum de construcció que hi ha data avui fa que a vegades la pròpia necessitat de complir timings i execució sí, sí. Prime per sobre de... I jo crec que
aquest
això
és
el que tenen que treballar tots. Les empreses jo crec que cada vegada estem més conscienciades, però hi ha aquesta dicotomia de cap a on tiro i crec que tenen que treballar molt i crec que des dels organismes públics tenen que treballar més en més inspeccions, per realment fer pedagogia i consciència de que... Però bueno, jo
bueno,
crec
i després
que
hi ha un altre tema que els costa molt a moltes empreses declarar un accident laboral.
Sí.
Precisament per aquest tema, vull dir, clar, si no has complert amb tot el que diu la llei de prevenció, doncs, clar, no vols declarar-lo perquè pots tenir una multa. Llavors, aquí hi ha molts pacients que es troben... I una altra cosa, també, la CAS, déu-n'hi-do, la poca agilitat que té per acceptar un accident laboral. Vull dir, és que triguen una setmana o 15 dies. Clar, jo això crec que haurien de tenir un equip més especialitzat en això i que accepti l'accident laboral quan realment és un accident laboral, vull dir, és que a vegades que no hi ha, que a més no hi ha discussió,
no, no, no.
Vull dir que se l'ha fet allà, que hi ha testimonis, que li ha caigut una taula a sobre, vull dir, i bueno, no hi ha manera que enviar el paper, que si l'empresa enviï el paper, totes les empreses no saben que han d'enviar un paper a la casa de declaració. Que després vaig a buscar el... No, no sé, vull dir... El, però bueno, total, que el perjudicat, la víctima, ve al metge i no té el paper fins al cap de 15 dies. I després li caduca, el dia següent li caduca. Llavors no el pots renovar fins al dia que et caduca. Vale? No, ni abans, ni el dia abans ni el dia després, el dia que et caduca. Llavors ha d'anar a la casa a renovar-lo. És una sèrie de problemes que la pobra gent, sort que, bueno...
Que... En el que deies de prevenció de riscos, et posaré un exemple concret per una persona que conec, que és comercial. Va fer una formació de riscos laboral i doncs, li van ensenyar a quina alçada la pantalla d'ordenador i algunes coses de despatx, quan dius, no, si jo em passo el dia fora... dius, a mi ningú m'ha ensenyat com pujar i baixar d'un cotxe perquè l'esquena no pateixi massa en rotació de discos o en caderes i coses així. Dius, caram, dius, segons el sector d'activitat, potser hi ha formacions de prevenció de riscos que no estan gens adaptades a la funcionalitat que té la persona dintre l'empresa.
Però això és l'empresa de riscos laborals? Que no li han fet fer la formació, perdona?
Jo, al final esto es un copy-paste i no té sentit. Jo crec que si invertim, tenim que invertir en qualitat, no? En qualitat de formació. Jo, al final jo parlo de les meves i ara pongo un exemple. Al final nosaltres gestionem una de les empreses, gestionem pàrquings, però també parquímetres. Entonces, una de la part de l'equip de seguretat i salut del grup, el que va veure és realment si quan canvien la bateria dels parquímetres el canvi té un pes. Entonces, si el canvi té que fer d'una manera o una altra perquè realment l'esquena pateixi lo menys possible, no? Entonces, jo crec que sí que és veritat que hi ha un tema de prevenció adaptat a cada realitat del sector o negoci o d'activitat. Otra cosa és que al final tirem de formacions estàndards que a vegades és, oi, no, contractem per complir l'expedient, al final és, oi, mira, i a vegades no és ni presencial, és online.
Però això és responsabilitat de l'empresa de formació, sí, és una empresa laboral, vull dir, quan tu tens una empresa, tu, bueno, que això és una altra, vull dir, jo fins ara tenia una secretària, que ara ja no tinc, però bueno, fins ara tenia una secretària, llavors, estava obligada a tenir una empresa de riscos laborals contractada i pagar cada any els riscos laborals i dius, a veure, si és que a veure, en sé jo més que... Jo tinc un postgrau de seguretat laboral, no? Vull dir, llavors dius, per estar en una cadira, ja sé que la cadira ha d'estar, i l'ordinada ha d'estar, i a més, A veure, són coses com a molt lògiques, no? Si et diu, mira, que no estic còmode a la cadira, doncs pues ja està, pues mires la cadira i li canvies la cadira, no? A veure si està a l'alçada. És que em fa mal, pues això és que està en mala posició, no? Vull dir, que són coses molt, molt, com molt simples, no? Ara, jo crec que després hi ha empreses, per exemple, jo crec que la construcció és, hi ha molt més risc i realment s'ha de vigilar molt més. I hi ha males costums també dels mateixos treballadors, eh? Vull dir que moltes empreses diuen no, tenen prohibit pujar la teulada sense proteccions i pugen, no? Perquè vaya rotllo posar-te després a lligar-te i tal, no? Llavors, clar, tot això també, per això dic que hi ha una experiència al darrere, no?, que no en tenim i que els treballadors també han de tenir, no? Però per això fan els cursos, no? Perquè el treballador sàpigui com ho ha de fer. I que si no és responsabilitat també seva, vull dir que també pot tenir una sanció, no? Però això el que dius és sui generis, no? Que una empresa de riscos laborals faci una formació que no té res a veure amb la feina que fa aquest senyor.
Bueno, perquè potser el seu cas genèric no està contemplat en els plans de formació i no s'han trobat amb el cas, no? Aleshores dius, bueno, doncs comercial, administratiu, doncs tens aquest entorn, i dius, bueno, dintre aquest entorn sí, però aquest entorn també és forar a l'empresa i no hi ha hagut aquest plantejament. Potser ha evolucionat, mentrestant, però fins que jo sàpiga no és així. Quedem-nos en l'àmbit una miqueta de la salut. Propera sessió de Consell el 12 de març, una de les qüestions que aniran a debat serà doncs aquesta recepta electrònica que, bueno, dintre dels... l'implantació encara no està finalitzada del tot, o sigui, com dèiem abans, no? La tertúlia, molta tecnologia, moltes mitjans, molt teletreball, molt, i al final, coses que dius, ostres, ho tenim a l'abast i ho podem fer ja, i encara costa.
Sí, la tecnologia és veritat que costa més de lo que pensé d'implementar-lo, però a vegades, no, al final, jo crec que tenim que concentrar en les coses que realment són importants i fàcils d'aplicar, per realment luego expandir a otros, igual, altres tipologies de àmbit diferent que en la que se pot implementar tecnologia o noves coses, i jo crec que obrim l'abanico massa, i jo crec que tenim que centrar el tiro, i aquestes coses no poden ser que estiguin darreries constantment, perquè jo crec que això és clau. Bueno, al final, bon Júlia, jo crec que ho pot dir millor.
Bon dia per parlar del tema receptes, que hi ha hagut una caiguda del sistema i tots els metges estaven sense poder imprimir les receptes.
Jo com a usuari em passa a vegades que jo entenc, però bueno, jo crec que patir això...
Bueno, patir això. A nosaltres, vull dir, si no pots imprimir la recepta, doncs, clar, li ha dit, miri, el sistema vaya a potestar, perquè jo no... Què vol que li digui? Vull dir que, bueno, hi ha uns sistemes també, quan no pots imprimir recepta, que pots apuntar el número RU aquest a la recepta, amb una recepta manual, i poden anar a la farmàcia i tal, les farmàcies tenen problemes per aplicar aquest RU que és genèric. Bueno, hi ha hagut una mica d'enrenou aquest matí, perquè es veu que el sistema ha caigut i...
Ostres, és que el que diu Júlia és molt fort, que el pla B, per dir-ho així,
no funcioni.
No funcioni, o et dius, aviam, dius, ara malauradament...
Si tenim el pla B, precisament és per això, per quan hi ha una caiguda d'així...
Sí, però tens que tenir una eina àgil en pla B, perquè forçament tota la part administrativa...
El pla B és molt fàcil, el metge ho té a la pantalla, si no pot imprimir la recepta, li fa manual, i aquesta recepta manual ha de valdre. Vull dir, veure... I ja està. I la CAS l'ha d'acceptar i la farmàcia l'ha d'acceptar. I la CAS, mira, aquell dia, pues, se li pot colar alguna recepta que no sigui passat pel metge referent, jo què sé, vull dir, és, tampoc no és tan important, no? Però bueno, si el sistema és rígid, el problema és l'usuari, és el pacient el que rep, perquè clar, miri, jo no puc fer res més, no? És el que hi ha. Vull a buscar la recepta a la tarda,
sí,
que se suposa que ja ho hauran arreglat. Però això implica això, doncs, tornar... És que clar, això, el temps és sort en aquesta societat i això s'ha de tenir en compte. Jo avui he tingut un problema que vaig amb el certificat de la CAS i la meva, no, vingui aquí. Dic, no, perdoni, resolguim el problema. Jo no tinc temps de venir aquí a la CAS perquè no, passi'm amb un tècnic que me resolgui el problema. Jo, no, és que avui en dia, dic... Bueno, és veritat que a nivell d'ordinadors, vull dir, per exemple, el certificat com a prestador, com a metgessa, es fa online. Hi ha l'empresa que ho porta, se't connecta a l'ordinador, te'l fa, no sé què. Vale. Quan tens un problema amb la casa, no t'ho poden solventar, doncs igual. Sí. Que posin més gent, si no.
Tenim que evitar desplaçaments.
Vingui aquí, home, això. Quina contesta telefònica és aquesta, home? Això ja ho sé, que puc anar allà. Però a veure, és que he de perdre un matí per això? A veure, al final m'ha passat dues o tres vegades. No, perdoni, no em pengi. Vostè m'ha de solventar el problema. Llavors, al final m'ha passat una tècnica i m'ha dit, no, és que tens raó. T'han canviat, quan t'han fet el carnet de prestador, t'han canviat el... a la contrasenya del teu certificat. Clar, bueno, pues això només ho pot veure algú que t'he visionat i que és això. Bueno, ja m'ho ha solventat. Clar, però si no me poso una mica així, pues vingui aquí. Això no són contestes.
I t'emportes un ordenador del braç, no?
No, clar, vingui aquí i què? I perquè vingui aquí, quina diferència hi ha?
És la mateixa, la que t'ha d'atendre és la mateixa. O sigui que...
Bueno, passi'm amb el tècnic, que m'ha de rebre si vinc aquí. I ja li explico el que... En fi, vull dir-te que, bueno, també és això, la qualitat de l'atenció, això és, també s'ha de treballar, vull dir, de donar solucions i que solucions que no digui, sigui vingui aquí.
Sí, hi ha camí per endavant, Javi, encara per a qualitat d'atenció, servei client o usuari per millorar.
Respecte a qual? Al cas en general.
En general. Com que m'acabo de canviar de despatx, jo és que ara m'he trobat a tots els entrebancs.
No és el tarannà de totes les empreses de tenir doncs, un nivell de qualitat requerida a vegades per a, en comunicació i tot.
Jo crec que és clau per qualsevol empresa per transmetre, al final, la comunicació és clau, el que vols transmetre a nivell de valors i d'imatge d'empresa crec que és clau. I el que no ho sé és si hi ha la formació o realment aquesta informació de dalt cap a baix que sea que arribi de qual és el missatge i quines són les formes i si realment tenim un problema i tenim que tractar-lo a nivell de formació o no. No ho sé. Jo és veritat que trobo a situacions, com diu la Júlia, però intento ser resilient o realment intentar posar-me a la pell de l'empresari que a vegades igual no dona la... en el treballador adequat i que tiene que fer un canvi o que igual és...
O ha de pagar
igual,
més, també.
És otro meló que si vols
vull dir, que la qualitat
obrir, jo estic d'acord amb tu i que crec que l'empresari la clau està per pagar molt més per realment tenir aquesta...
Una qualitat.
Clar. I jo crec que
però
és la clau,
Andorra Telecom tampoc no té competència, amb igual, vull dir, clar, però això, com que és una empresa que és nostra, és del país, doncs ha de vigilar amb la qualitat. Jo l'altre dia vaig trucar i vaig dir que volia contractar un router i em va dir, per això ha de venir a la botiga. M'expliques per què ha de venir a la botiga per contractar un router? Doncs em van dir això. Quan arribo a la botiga i perdo 3 hores de la meva vida, 2 hores de la meva vida per anar a la botiga, agafar hora, arribar... llavors em diu, no, si no és que no calia venir a la botiga per això.
És un tema d'onboarding que jo crec que no tenen el coneixement.
Bueno, és que la informació que li han donat segurament és d'algú que no fa molt que treballa a Andorra Telecom. Ah, vale. I després fan una enquesta de qualitat i dius, a veure, si m'ha tractat molt bé, però clar, l'enquesta de qualitat te la fa quan penges el telèfon, que ha estat molt educada, però no t'ha solventat el problema.
Sí, jo crec que el tema d'onboarding no lo treballen bé i realment la informació clau que tiene que donar aquest nou treballador. I l'excusa sempre és la mateixa i crec que les empreses tinguin que treballar molt més en aquest inici, aquest cap inicial de los nous treballadors. Tinc clar.
I solventar els problemes de la gent problemes quan truca.
I no presencials.
I a més, cada persona també, vull dir, jo encara, per baixar-me un certificat digital me'n surto, però és que hi ha molta gent... No sé.
Serà complicat.
No sé com s'ho fa.
Ho deixarem aquí avui. Júlia Martínez Illescas, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Et dic fins la propera. Javi González, també moltes gràcies per venir avui.
Gràcies a vosaltres.
Et dic fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.